Les folles années 20. La naissance du jazz, le mouvement dada, le charleston, le surréalisme, les cheveux courts, les jupes aux genoux. Paris est le cœur de tout ce bouillonnement. Et en ces années-là, le cœur de Paris, c'était Montparnasse. Montparnasse, lieu d'intersection de tant de destinées brillantes ou tragiques, glorieuses ou atroces. Et parmi les jeunes hommes venus là pour assister ou participer à la naissance d'un monde nouveau, le beau, le fantasque, le séduisant Modigliani allait connaître un destin fulgurant.
Víctor Alexandre, benvingut un divendres més al cinema a la xarxa.
Bon dia.
Els grans pintors al cinema. Un tema interessant aquest que ens planteges avui. Sovint podríem dir que la vida dels artistes en si ja constitueix un bon material cinematogràfic. I explica'ns una mica aquest primer tall que hem escoltat de Montparnasse.
Sí, el cinema, com dius, realment ha tractat, bé, de fet, de manera irregular el món de l'art, de l'art pictòric, el cinema... des del punt de vista narratiu, diguéssim, no? Hi ha hagut molt bones pel·lícules, però d'altres, de grans artistes, que han estat bastant mediocres, les pel·lícules, de tota manera. Aquesta era una bona pel·lícula, és Montparnasse 19,
sí.
Una pel·lícula de l'any 1958, que parla de la vida de Amadeo Modigliani. És una pel·lícula encantadora, una pel·lícula deliciosa que jo recomano, qui no l'hagi vist, que l'agafi en vídeo, perquè és bastant pessimista, s'ha de dir. Recull una etapa de la vida de Modigliani, doncs, molt dura. Ho va fer...
Bé, la vida té bons i mals moments.
Sí, clar, però ell va ser tràgic perquè... la va fer Gerard Philippe, que va morir a la mateixa edat de Modigliani, curiosament, i als 37 anys. Per això dic, qui no l'hagi vist, que no se la perdi. La va dirigir Max Ophuls, l'havia de dirigir, però es va posar malalt. Aleshores el va substituir el director Jacques Becker. I quan la pel·lícula s'havia d'estrenar, abans que s'estrenés, Ophuls va morir. De manera que no va arribar a res.
És a dir, el seu nom ens queda,
sí,
i sabeu que al darrere hi és,
sí, però
no va ser el nom anunciat finalment com a director d'aquesta pel·lícula. Diguem que, per tant... complicat portar els grans pintors al cinema?
Sí, una mica. Per exemple, va tenir més sort Van Gogh. La vida de Van Gogh és apassionant, tràgica, també com la de Modigliani.
És a dir, té semblança amb la vida de Modigliani, en el sentit també que el reconeixement els va arribar quan ja eren morts.
Sí, totalment.
No ho oblidem,
Van Gogh. Totalment, totalment. L'escriptor nord-americà Irving Stone va fer una novel·la sobre Van Gogh. La Metro-Goldwyn-Mayer compra els drets i Vincent Di Minnelli la volia dirigir. Va escollir a Kirk Douglas en el paper de Van Gogh i a Anthony Quinn en el paper de Gauguin i va fer la película Van Gogh, La pasión de viure.
Señor Van Gogh, ¿qué significa esto? Usted recibe una asignación. ¿Por qué se ha instalado en la choza más mísera y asquerosa del pueblo?
¿Por qué no tendría derecho a predicar la palabra de Dios a estas gentes si no sufriera como ellos?
Usted mismo va descuidado. Su traje está roto y sucio.
Mucha gente de aquí no tiene nada que ponerse.
Y seguramente duerme en medio de esta mugre y en esta paja como las bestias del campo.
No.
Usted, el director espiritual de la comunidad.
He cedido mi cama a una mujer enferma que la necesitaba más que yo.
Usted es nuevo en estas tareas. Sus intenciones son buenas, pero lo cierto es que con su comportamiento denigra la dignidad de la iglesia que representa.
No tiene sentido de la decencia. No comprende que para que un pastor sea respetado...
A mí eso no me preocupa.
Yo quiero vivir como un auténtico cristiano. Me tiene sin cuidado dónde y cómo duermo. Vean las tumbas recientes de los niños en el cementerio. Frieguen suelos y recojan carbón con las mujeres. Ensucien sus finos trajes con la sangre y el sudor de los mineros y vengan a darme luego lecciones de caridad cristiana. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas!
Qui hi ha al darrere, Víctor, d'aquestes veus, d'aquesta pel·lícula?
La veu era de la Juan Manuel Soriano, la que doblava Kirk Douglas, sí, sí. Van Gogh va tenir una sort molt magra, ja hem vist que vivia molt esparracat. Curiosament, ara els quadres de Modigliani i de Van Gogh són dels més cotitzats del món, valen milions, vull dir, no els podrien comprar ni tu ni jo junts.
Exacte.
En quatre vides que visquéssim.
Sumem els del Raül també,
exacte.
Per la cara que fa, no. No ens arriba.
Res a veure amb Dalí. Dalí és una altra història, Dalí sí va tenir una vida exitosa i milionària, però en canvi no va tenir gaire sort en el cinema, perquè les pel·lícules que parlen d'ell no han tingut gaire. Antoni Ribas va fer una pel·lícula bastant fluixeta l'any 91, que la feia Lorenzo Quinn, el fill de l'Antoni Quinn. Woody Allen el va agafar uns moments a la pel·lícula Midnight in Paris, que feia sortir Dalí, representava
sí,
un personatge,
Dalí,
sí,
Buñuel,
entre altres, sí. I el que sí va fer Dalí va ser treballar per Hollywood en un moment determinat, perquè Hitchcock era un amant de l'obra de Dalí. Aleshores el va contractar per la pel·lícula Recuerda, perquè en el moment en què Gregory Peck explica els seus somnis, és un home que ha perdut la memòria, doncs la manera d'il·lustrar-los és amb dibuixos de Dalí. Ara sentirem a Gregory Peck, el personatge Gregory Peck, parlant, explicant un somni, i l'espectador va veient els dibuixos de Dalí.
Alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. Le vi arrojar la rueda al tejado.
Fem un aclariment, Víctor. Mediocre, una paraula que em sembla que abans estaves a punt de treure, n'has utilitzat una altra per
sí.
Descriure com es porta el cinema la vida de Dalí, però
sí.
Aquest film recuerda...
Sí, no, aquesta pel·lícula
no
és boníssima. Jo em referia a quan les pel·lícules que han estat, que són biografies, que han volgut tractar la vida del personatge, aleshores són irregulars. N'hi ha algunes que sí i altres que són molt mediocres, com per exemple La vida de Dalí, feta la versió catalana, diguéssim, la d'Antoni Ribas, és una pel·lícula molt fluixeta. Però recuerda, no parla de Dalí, però Dalí sí que hi treballava.
Aquest fragment que hem escoltat, l'espectador veu un somni, no?
Sí,
el de Gregory Peck a través dels dibuixos de Dalí.
Això mateix. Un altre personatge, de fet, la productora va rebutjar molts dibuixos que va fer Dalí per aquesta pel·lícula. A Dalí això no li va agradar, només
se'n
van aprofitar uns poquets. Picasso ha estat un artista amb una vida apassionant, certament. Tampoc ha tingut gaire sort en el cinema. L'última pel·lícula que hem vist la feia l'Anthony Hopkins, que era Sobreviure a Picasso. I això sí, una pel·lícula molt bona que es diu El misteri Picasso, d'Henri Georges Clouzot, però clar, és un documental. És un documental. Qui va fer una versió sobre la vida de Picasso va ser Juan Antonio Bardem, que es deia El jove Picasso, l'any 93-94, i veiem un Picasso jove a Barcelona i a París, i aquest és el moment en què arriba a París.
Ramon Pichot, Odette, Antoinette, Pablo Ruiz Picasso.
Pichot, ya lo conozco, ¿qué tal?
El malagueño de los cuatro gats. ¿Ya habéis estado en la exposición? Tu cuadro ese del funeral no está mal, ¿eh? ¿Acaso un poco triste para París?
París también es triste. La Ville Lumière es para los que tienen l'argent, los cuartos,
como siempre.
De todas maneras, quise traer algo mío. Triste no, pero mío de verdad, no comercial. ¿Me entendéis? No me interesa pintar solo para vivir. Yo quiero hacer lo que siento en cada momento.
¡Viva la bohème! Acabaràs com
deia
Van Gogh.
Víctor, s'ha tractat des del cinema irregularment la vida dels artistes, però i a les dones? Com se les ha tractat a les dones?
No gaire bé, francament, no gaire bé. Una pel·lícula interessant és La passió de Camille Claudel, de l'any 88, sobre Camille Claudel, que era l'escultora i musa d'August Rodin, una dona massa lliure per l'època, va néixer massa d'hora. També hi ha la pintora mexicana Frida Kahlo. L'any 2002 se'n va fer una pel·lícula sobre la seva vida, que la feia la Salma Hayek, i l'Alfred Molina, que feia del seu marit Diego Rivera. També sortia el Geoffrey Rush fent de Trotsky i fent del pintor Siqueiros a l'Antonio Banderas. El film es deia Frida. En Rivera, que era el seu marit, tenia 21 anys més que ella, era un home molt faldiller, i ella va tenir la desgràcia de fet ja tenia una cama més prima que l'altra, però llavors quan tenia 18 anys va tenir un accident en un autobús i va quedar molt mal ferida. Aleshores, després de moltíssimes operacions, mai la van acabar d'arreglar bé. Aquí sentim la veu del marit parlant de l'obra de la seva dona, de Frida Kahlo, just abans que ella entri en un llit a la inauguració de l'exposició.
Amigos, no quiero hablar de Frida como esposo, sino como artista y su admirador. Su obra es ácida y tierna, dura como el acero y fina como el ala de una mariposa, amable como una sonrisa y cruel como la amargura de la vida.
vida, per tant, Víctor, mica terrible, no?, la de Frida Kahlo.
Sí, molt dura.
Una obra genial.
Sí, genial. Ens
deixa.
Sí, semblava que hagués de pagar un preu, no?, per ser un geni. Bé, malauradament, però hi ha hagut altres personatges així, per exemple, Toulouse-Lautrec. Uh-huh. Justament acomiadarem l'espai d'avui
amb
Moulin Rouge, perquè és una pel·lícula que està basada en la vida de Toulouse-Lautrec. Ell va néixer amb un problema als ossos, era fruit d'un matrimoni de cosins germans, li va crear una malformació en el cos i tenia una alçada d'1,52 m, era un home molt baixet. El seu món de la bohèmia era Moulin Rouge i John Huston va fer-ne una pel·lícula, que es deia Moulin Rouge, amb aquesta música de George Auric que ha passat a la història del cinema.
Genial, Víctor, doncs amb un tema musical de la pel·lícula Moulin Rouge, avui acabem i aquesta ha estat la penúltima secció. La setmana que ve ja ens direm adeu.
Molt bé.
Gràcies, Víctor.
A reveure.
Bona festa major aquí a Sant Cugat.
Gràcies.